Parlem amb la Carme Navarro, que és responsable d'Igualtat d'UGT al Maresme. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
A veure, Carme, aquesta celebració, commemoració del dia 8 de març, és especial, no? Perquè ho havíem parlat i em dius, ja la vaga, l'aturada, i sembla que ve amb més força, no?
Doncs sí, efectivament. El fet de que aquest any, a part de totes les activitats i actuacions que es fan en el marc del 8 de març, vagi acompanyat d'una vaga, doncs és especialment important pels sindicats, està clar. Perquè, bueno, són les entitats o les organitzacions que doncs encapçalem les manifestacions i les vagues, en aquest cas.
Per què creus que... A veure, hi ha raons i n'hi ha moltíssimes, eh? Però per què creus que aquesta vegada ve tanta força i hi ha una vaga?
Doncs perquè, bé, diguem que a les dones se'ns comencen... comencem a estar una mica cansades, per dir-ho finament, doncs de que el 8 de març sigui només un dia a l'any i la resta d'any doncs sembla que ens en oblidem, no? O la majoria de la població se n'oblida. I aquesta vegada doncs hem volgut sortir amb força i hem volgut convocar una vaga de protesta. Llavors, doncs, si bé és cert que cada any la dimensió del 8 de març és més gran, amb el temps que va passant, doncs cada vegada es fan més coses i té més repercussió mediàtica, doncs aquest any encara més amb la vaga.
A veure, parlem d'un dels aspectes, perquè la desigualtat es nota a casa, al carrer, a la feina i a molts llocs, no? Però un dels que s'ha posat molt accent darrerament és el tema de la bretxa salarial, no? Vosaltres fa uns dies donàveu a conèixer unes dades, 7 de cada 10 persones que cobren menys de 1.000 euros són dones, i això no deu ser casualitat.
Doncs no. Doncs estem parlant, efectivament, com tu deies, de la bretxa salarial, estem parlant de que doncs el que pot cobrar una dona per fer la mateixa feina que fa un home, doncs pot ser clarament inferior. Llavors, el que estem veient és que després de la reforma laboral, especialment l'última, i de la crisi que hi ha hagut, doncs les dones, a part de patir la precarietat, doncs encara pateixen més que els homes pel tema de la diferència en el seu salari respecte a ells. Pensem que en els sous més baixos és quan la bretxa salarial encara augmenta més, de manera que podem trobar una diferència fins i tot de 6 punts amb aquelles ocupacions on els sous són més baixos. A més, tenim que les dones doncs, pateixen més la parcialitat i la temporalitat. Si bé la temporalitat, la diferència és de 2 punts respecte als homes, però la parcialitat és que tenim que la parcialitat de les dones és un 22,17% i la dels homes és només un 7,29%.
Això, quan parles de la parcialitat, ens estem referint a fer mitges jornades o treballar menys hores.
A fer jornades inferiors, sí. A fer jornades inferiors a les 40 hores setmanals habituals.
Es parla molt... La pobresa té nom de dona?
Sí, totalment. Quan parlem de pobresa o risc de pobresa, si mirem les dades generals, és veritat que la diferència no és tan gran, perquè el risc de pobresa en les dones està en un 20% i el dels homes en un 18,2%. Però si anem per col·lectius d'edat, doncs trobem que la diferència és brutal en les dones grans. En les dones de més de 65 anys, doncs les dones tenen un 17,9% de risc de pobresa, mentre que els homes en tenen un 11,3%, per exemple. I això doncs és molt preocupant, perquè tenim a moltes dones grans doncs amb unes pensions ínfimes o com a molt, o a vegades fins i tot amb pensions de viudetat que no els permet ni poder arribar a final de mes ni viure amb un mínim de dignitat.
Això també ve d'una època en què la situació encara era pitjor i moltes dones van treballar però no van cotitzar, no?
Exacte, sí, clar, ara ens trobem amb que les dones amb una edat més avançada, les pensionistes, doncs tenen unes pensions molt, molt, molt baixes. Però, desgraciadament, el que passa també és que amb les dones no tan grans també presenten moltes dificultats a l'hora de cobrar les pensions perquè tenen llacunes de cotitzacions per diferents motius, doncs perquè deixen de treballar durant un temps per cuidar les criatures o perquè, bueno, o, bàsicament és per això, o perquè deixen de treballar doncs, per dedicar-se a les feines de cures. Doncs clar, tot això fa que no cotitzin i després, quan han de cobrar la pensió, doncs també es veu molt més marmada que la dels homes, per exemple.
Tu abans ho comentaves, de les dades que vosaltres veu donar a conèixer, la majoria de les dones, un 84% aquí a Catalunya, estan ocupades en els tipus d'ocupacions pitjor remunerats.
Sí, sí, sí.
Mira. És un percentatge altíssim, això.
Sí, sí, és brutal. Mira, hi ha quatre sectors on treballen majoritàriament les dones, que són personal de serveis, restauració, protecció i venda. En aquest cas, en aquest sector, en aquest grup d'ocupacions, les dones representen el 28% de tots els treballadors i treballadores que estan dins d'aquest sector. I en aquest cas, la bretxa, és a dir, la diferència entre el que cobren les dones i els homes, es situa en un 36,1%, que és molt elevat. En acabat tenim un altre sector, un altre grup d'ocupacions, que és el tècnic científic i intel·lectual, que en aquest cas també hi ha un 22% que són dones. O sigui, tenim moltes metges, tenim moltes mestres, tenim moltes professionals de la sanitat que són dones. Però, tot i així, la bretxa, en aquest cas, és del 21,7%, que també és molt alt.
I això, perdona, i això és perquè... Sí. Perquè... Amb la mateixa feina, un metge o una metge cobren el mateix, però ningú arriba a dirigir, diguem-ne, ningú arriba als llocs de direcció. Quan són dones, costa molt.
Sí, bueno, això és una... Hi ha dos tipus de segregació. Quan parlem de bretxa, hi ha la segregació vertical i la segregació horitzontal.
Sí.
Quan parlem de segregació vertical o sostre de vidre, és això que tu comentaves, que les dones ho tenen molt més complicat per poder arribar a càrrecs de responsabilitat. Doncs perquè habitualment, doncs, quan acaba el seu horari laboral, marxen corrents cap a casa per encarregar-se de les criatures o de la casa, i cosa que amb els homes no passa. Doncs, llavors ho tenen com molt més complicat per poder accedir a aquests llocs de feina. Però després tenim la segregació horitzontal, que són totes aquelles feines o ocupacions que són més feminitzades i que, per tant, no tenen el mateix reconeixement que tenen les ocupacions més masculinitzades i que, bueno, els sous són inferiors. És així. Llavors, dintre del personal, per exemple, tècnic, científic, intel·lectual, doncs hi ha moltes ocupacions que són majoritàriament dones, hi ha moltes psicòlogues, moltes metges, moltes mestres, doncs que els sous no són igual que, per exemple, si parlem d'enginyeries o d'altres professions molt més tecnològiques o científiques.
Sobre el tema de la bretxa, aquí tu que ets responsable d'igualtat al Maresme, hi ha alguna dada destacable? Com és aquí el Maresme? Perquè hi ha molts serveis i aquí...
És que, digues. Mira, jo puc dir que el tema de bretxa no disposem de dades tan desagregades a nivell territorial. Com a molt tenim comparativa entre Catalunya i Espanya i països europeus, en tot cas, però no arriba la dada tan a baix. Tenim a Catalunya doncs, el 24% i a Espanya un punt menys, un 23%. El que sí que et puc donar, si t'interessa, són dades més de l'atur del Maresme, que
sí.
També té cara de dona. Això sí, del Maresme sí que et puc donar dades d'atur i de com està el mercat laboral, però la bretxa, la dada, el percentatge concret de bretxa del Maresme no existeix. No hi ha cap administració que pugui donar dades com per poder arribar a aquest percentatge.
Ho dic perquè vosaltres des del sindicat més d'un cop us heu queixat, no per el tema d'igualtat, sinó per, pel tipus de treballs que hi ha moltes vegades aquí al Maresme, en una zona turística, el treball als hotels, no?, de les persones que fan la feina als hotels, que són tant homes com dones, no?, però que hi ha moltes dones no?, en aquest sector, no?, i que parleu de que dels grans beneficis que a vegades té el turisme, i que no acaben revertint amb tothom, no? Això sí que ho, que ho heu denunciat.
Sí, 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 és que a més, amb aquestes ocupacions de les que tu parles, del turisme, l'hostaleria i sobretot el turisme en hotel, doncs a més tenim l'afegit d'existir les empreses de multiserveis, que són aquestes empreses que presten, que són prestamistes de treballadors i treballadores, d'acord? Llavors tenim, per exemple, doncs, en hotels camperes de pisos, que són les senyores que fan la neteja de les habitacions, que si estan treballant directament per l'hotel tenen un salari, el que dicta el seu conveni, però en canvi, si són persones, si són dones, majoritàriament són dones, que treballen per una empresa de multiserveis, doncs poden arribar a cobrar quasi la meitat del que cobren les altres. Mm-hmm. És a dir, que a sobre de la precarietat del sector i en general, doncs a més, se li ha d'afegir aquest inconvenient i que ja existeixin aquestes empreses que haurien de ser totalment il·legals i que nosaltres estem lluitant perquè desapareguin d'una vegada, perquè és que el que fan aquestes empreses no és ni més ni menys que l'esclavisme del segle XXI. Mm-hmm. És això.
Aquest dia, d'aquest 8 de març, que és especial, que hi ha aquestes aturades, que hi ha aquestes vagues, s'ha qüestionat moltíssim també, Darrerament sembla que hi ha com una mena de moviment contra el feminisme, contra la igualtat, perquè hi ha molts sectors, fins i tot alguns amb dones, que diuen que no cal, que ja hi hem arribat, no? Per què creus que passa això? Perquè, a veure, no hi hem arribat, és evident, no?
És evident que no. Doncs bé, no ho sé, jo penso que no és una qüestió, el moviment feminista no està vist malament des de fa un temps fins ara, jo crec que des que existeix el moviment feminista que ha estat mal vist, perquè jo m'imagino que és bàsicament perquè doncs, en aquesta societat patriarcal que vivim doncs, és una amenaça, no? És el fet que hi hagi algú doncs, que replantegi la situació i que demani més protagonisme social i que posi sobre la taula doncs, elements que fins ara no s'han fet bé i que això s'ha de canviar i que, bueno, diguem que... hi ha un sector que se li està acabant la gallina dels ous d'or, no? Vull dir que hi ha algú que està aquí, vinga a treballar per canviar això, perquè, a veure, no podem consentir que aquestes alçades doncs, encara hi hagi totes les desigualtats que existeixen. És que, i per això estem lluitant, i per això hi ha molta gent que no ho veu, i que inclús, desgraciadament, dones, també, no penses que només són els homes.
Continua ben, perquè ara parlem de bretxa salarial, però darrerament, per exemple, als mitjans, a l'opinió pública s'ha fet judicis paral·lels, per exemple, hi ha hagut judicis d'agressions sexuals, s'ha fet judicis paral·lels a les víctimes, que si s'ho busca, per l'expressió, però és que s'ha dit això, que si no fa res per defensar-se, quan s'ha dit tota la vida, vés en compte perquè et poden fer mal, cada cop més despert, jo crec, i potser és la meva impressió, fa uns anys quedava pitjor dir-ho en veu alta això, no parlo de fa molts, però jo crec que hi ha com un ressorgiment d'això, perquè potser fa 6 anys ara s'han sentit coses que llavors no s'haguessin dit, que no sé què està passant.
Perquè, bueno, doncs està passant que cada vegada, per sort, doncs la societat se n'adona doncs que... Escolta'm, que les dones no són culpables de l'assetjament. Doncs, escolta, si una dona vol anar vestida d'una certa manera o vol sortir per la nit sola o vol fer certes coses, doncs no té per què passar-li res, no és culpa seva que l'assetgin o que l'agredeixin. Llavors, bueno, per sort, doncs hi ha dones que això cada vegada s'està veient més i s'està posant sobre la taula i hi ha més... una mica més de valentia a denunciar aquestes coses, perquè abans, si tu denunciaves això, és que no eres ni més ni menys que una puta una lleugera de cascos, no?, que em deien, és que aquesta noia és molt lleugera de cascos. Bueno, escolta, jo vull sortir, jo m'ho vull passar bé, i escolta, i si he begut una mica més, a mi no em té per què venir ningú a magrejar ni a fer res de res. I molt menys que després, si ho denuncio i he d'anar a un judici, doncs que hagi de ser jo la que demostri que m'han fet això. O sigui, sigui jo la que m'hagi de defensar en tot moment de que m'han fet, i no ho sigui un atac als agressors que demostrin si ho han fet o no, sinó que és la víctima a sobre la que ha de patir a sobre l'assetjament a vegades dels jutges o de les jutgeses, que no sempre són homes.
Mm-hmm.
Això és molt és penós, però passa. Sí, sí. I cada vegada hi ha més. Ja, per sort, les dones s'atreveixen més, no tot el que s'hauria, o el que voldríem, o el que ens agradaria, però cada vegada s'atreveixen més a denunciar aquestes situacions.
Per acabar, tu quin creus, Carme, que és l'antídot? Cap on hauríem d'anar? Què és el que s'ha de fer per solucionar-ho?
Home, se'n poden fer moltes de coses, però evidentment una de les coses més importants és que des de les escoles es comenci a treballar ja el tema de la corresponsabilitat. Vull dir, no hem de parlar de conciliació, no hem de parlar que l'home ajuda a casa, hem de parlar de corresponsabilitat, que tant l'home com la dona es corresponsabilitzin de les cures i dels temes de la llar. I que la dona tingui la mateixa possibilitat de poder sortir al mercat laboral que l'home. I això és un canvi de mentalitat i és un canvi social que hem d'anar treballant des que els nens són ben petitets, ben petitets. Això per mi és importantíssim. I després, doncs, seguir lluitant i sortint al carrer i fent feina entre totes i tots, perquè també, per sort, hi ha molts homes que estan molt, molt implicats en tots aquests temes.
Sí, sí.
I mica en mica, i esperem que amb el pas del temps, al final aconseguim la igualtat efectiva. Penso que és això.
Doncs Carme Navarro, responsable d'Igualtat d'UGT al Maresme, moltes gràcies, espero que tornem a parlar i les xifres sí, hagin canviat cap a millor.
A veure, si és veritat.
Moltíssimes gràcies molt i molta sort, Carme.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.